Ràdio Falset. 107.6 FM. Bon dia, passen 5 minuts de la una del migdia. Iniciem aquesta hora del vermut amb algun petit problema tècnic que estem intentant solucionar i que sembla doncs, que ja hem pogut arreglar. Comencem aquesta hora del vermut comentant-los una notícia de darrera hora, ho sentien en el butlletí de la COM, era aquesta decisió de José Luis Rodríguez Zapatero de no ser candidat en les properes eleccions autonòmiques. Per tant, ja entrem ràpid en aquesta qüestió. Adolf Pedellà, el Miquel Jardí i el Maria Arbonès, sisplau, poden comentar o com veuen aquesta decisió de Zapatero?
Hola, molt bon dia.
Digues, digues.
Sí. No, bàsicament, pues, jo suposo que té la transcendència de la curiositat que representa, però a mi em sembla que molta sorpresa pues, no està aquí, no? I més quan ell argumenta que ja va dir fa molt temps que ell ja estaria dos legislatures i que després ja no continuaria.
Uh-huh. Miquel?
Bueno, és la crònica d'una mort anunciada, això, no? Ja feia molt temps que s'estava parlant, hi ha la maró dintre de la cúpula del partit. Uh-huh. I ara veurem. En principi jo ja ho sabia, bueno, no ho sabia exactament segur, però ja m'ho pensava que això arribaria amb aquest punt. I ara, doncs clar, hi haurà les baralles internes entre Chacón, Rubalcaba, Blanco, etcètera, etcètera. Però no m'ha sorprès gens la notícia, és veritat que ja...
Home, s'estava esperant, hi havia un força important, fins i tot el Polònia ja se'n reien. Amb el tema de les primàries i els barons que feia referència al Miquel, que serà interessant veure com es desenvolupa, però tot i així doncs, és la notícia del dia.
Sí, ja. És una notícia important, clar que ho és, però...
No, és el mateix que estava dient el company, no? O sigui, ja estava bastant anunciat. Al PSOE hi ha una sèrie de barons, no? Aquests anomenats barons, que uh-huh. sembla doncs, que pressionen i que tenen molt de pes, i suposo que en Zapatero ha estat condicionat per aquests, no? Això, juntament doncs, una sèrie de situacions econòmiques i socials del país, també doncs, situacions d'àmbit europeu i altres, i també doncs, home, doncs, cal també pensar doncs, en el seu pensament personal, no? Dir, escolta, jo he arribat aquí i tal. No? Home, jo llàstima perquè era un home que esperava que passés una mica el futur com un, bueno, com un estadista d'aquest... sí, home, independent del color polític, no? O sigui, i no hi passarà. O sigui, no serà com una mena de Felipe González, per exemple, si parlem de Partit Socialista, no? El que sí que això, home, doncs ara veurem com ho agafa, per exemple, l'oposició. Jo ara ja estava escoltant les declaracions de l'alcaldessa de la Barberà, de l'alcaldessa de València, no? Cridant, que l'han echado ellos mismos i tal, no? Òbviament serà un estímul de cara doncs, al Partit Popular i a grups de l'oposició, i veurem doncs, qui serà el delfí del Zapatero, no? Que tot apunta doncs, que pugui ser Rubalcaba. Bé, una mica també pensar doncs, més també doncs, en temes de projectes, no? Que no tan sols en persones, i ara per ara doncs, aquí hi ha molta feina a l'estat espanyol com per ara doncs, pensar exclusivament en la successió d'en Zapatero. No?
Mm-hmm. Home, jo entenc que pot pesar molt el fet que ha estat el president que no va voler parlar de crisi del 2008 sinó de desacceleració fins que les dades eren tan clares i tan evidents que ja va començar a parlar de crisi, ja va començar a parlar de quan sortiríem d'aquesta situació econòmica. Pot ser que acabi sent recordat per aquesta circumstància?
Jo crec que no li ha tocat viure un bon moment, això està clar, però a més aquesta negació, no? I tenia un sentit, perquè o sigui, quan a Europa parlàvem de crisi era per l'enganxar de dits que havien tingut els Estats Units, i Espanya no tenia aquest enganxar de dits, però tampoc va saber mirar més enllà i veure que el problema d'Espanya no era el d'Europa, sinó el mateix que el dels Estats Units, no? Llavors, o sigui, vist això i tenint en compte que també jo crec que pesen molt les estadístiques, i amb les estadístiques tan desfavorables que tenen ara, pues, bàsicament jo crec que és una obligació, no? O sigui, mirar de reestructurar i de reconduir pues, l'estructura del partit cap a una millora d'aquestes estadístiques.
Uh-huh. Miquel? Home,
és més o menys el que diu ell. Vull dir, li ha tocat viure en un mal moment, el que passa que aquests tres últims anys, això és a nivell personal, una opinió a nivell personal, trobo que no han pres les decisions correctes, han fet moltes coses malament, hi ha molta gent descontenta amb ells, i això, lògicament, se n'ha aprofitat a l'oposició, això que ha dit abans ell, de que la Rita Barberà ha dit que l'han fotut fora ells mateixos, això foren anar a les eleccions, això, els socialistes no s'entenen entre ells mateixos, mira el que ha passat, i patapim i patapum.
Bueno, després del tema del cascos a Astúries, voleu dir que es farà molt forts en aquest argument, perquè realment, des de les files del Partit Popular es pot fer servir aquest argument l'entre ells mateixos, però és que precisament a les seves files també tenen algun cas de dissonància interna.
Però això no ho treuen, home. Diuen el que els interessa, com a tothom. Vull dir, expliquen les brutícies dels altres, però no la d'ells mateixos. I bueno, això ho tenim molt clar. Jo veig que les pròximes eleccions governarà el PP, i jo crec que per majoria absoluta, després del desig dels socialistes, i aquí ja començarà una altra...
És que depèn de com es vesteixi, no? Perquè això es pot interpretar per uns doncs, com un compliment al que jo vaig dir, escolta'm, només estaré dues legislatures, o l'altre, escolta'm, es tracta d'una retirada, no? Aleshores, no sé, jo crec que aquí també, fent costat una mica en Zapatero, no? Escolta, doncs, escolta'm, doncs ja has estat el temps que tu doncs, volies estar, doncs perfecte, no? Que això també honora el món polític, no? I més en un moment actual que, escolta'm, el tema de deixar la cadira a vegades costa moltíssim, no? I, bueno, i acabat, doncs, bueno, també es pot interpretar, òbviament, doncs, els partits de l'oposició i algunes veus, no? Doncs ho poden interpretar com una retirada, dir, doncs, aquest home doncs, no ha quallat, no d'allò. Sempre, quan en aquests casos se'n recorda més de les coses dolentes, no? Però, per exemple, home, doncs, vam tindre una primera alegria de quan Zapatero va entrar al govern, doncs, va retirar les tropes de l'Iraq, per exemple, no? Però sí, home, no ha estat un moment gens fàcil, el tema econòmic, doncs, ha estat molt complicat, i això, doncs, ell no ho ha sabut coordinar, gestionar, últimament, doncs, han fet les coses a base de pedaços, no? Sense reflexionar, doncs, quines són les conseqüències que pot tenir, i això, doncs, home, li ha sumat en contra.
Bueno, veurem, estarem molt atents a les conseqüències d'aquest anunci del president del govern espanyol. Si us sembla, tornem més a casa nostra, qüestions de la nostra comarca. Ho sentíem en el temps de l'informatiu, el delegat del govern al Camp de Tarragona, Joaquim Nin, va visitar el passat dilluns el Consell Comarcal, on ens va reunir amb alcaldes i consellers, i la veritat és que el missatge va ser de reapreteus, perquè el tema d'apretar el cinturó jo diria que fa un parell d'anys ja ho vam començar a escoltar, reapreteus els cinturons perquè la situació és complicada. Com trobeu que pot... trobeu que ha arribat aquest missatge? Trobeu que els petits ajuntaments de la nostra comarca hauran de fer encara un esforç més, i quines conseqüències tindrà? Adolf?
Ja. Bueno, és simplement el fet de la visita aquesta és la constatació de tot el que anem sentint doncs, arreu de tot Catalunya, no? Sí que jo procuro ser una mica més optimista, val? I m'aferro a un argument electoral de Convergència i Unió, i era el fet del reequilibri territorial, no? O sigui, que últimament pues, s'havien fet moltes inversions al que era l'àrea metropolitana de Barcelona i s'havia descuidat molt la resta de Catalunya. En un context de retallada en què ens tocarà patir a tots, jo espero que aquí ens toqui menys que a l'àrea metropolitana, no? O sigui, no sé com, i potser és una postura egoista, no? Perquè, però, i en aquest sentit sí que ho vaig apuntar a la visita, i realment la conclusió que es va extreure va ser que no es procuraria no aturar cap, cap projecte engegat, o sigui, però que un cop s'anessin finalitzant doncs, els projectes començats, que la línia 9 del metro de Barcelona doncs, és un, una gran inversió que, i que per tant s'haurà d'acabar, i han mirat de retallar estacions la forma que sigui, però que llavors jo espero i confio que aquesta voluntat de tornar al reequilibri territorial doncs, no ens afecti tant com, com ens ha vingut afectant fins ara.
I sobretot en temes d'ensenyament i temes de sanitat, no? Perquè sembla ser que el que es vol aplicar de fer anar les tisores és això, no? Amb temes tan sensibles com aquest, no? Que, home, doncs està molt bé que es vulgui paralitzar o que no es vulgui fer noves obres de construcció, per exemple, de segons què, no? Que poden esperar 3 o 4 anys o més, no? Si és precís, però home, doncs quan afecta temes d'ensenyament i ara doncs és evident que hi ha escoles, no sé el cas del Priorat, no? Però sí que a Catalunya doncs hi ha escoles que han de retallar i que inclús algunes no poden pagar segons quines factures, ja està passant, i el cas de molts centres hospitalaris de que han de pensar doncs a acomiadar gent sanitària no administrativa, o sigui, també administrativa, però també doncs, gent sanitària i tal, no? Això sí que és quan la gent doncs, li afecta més, no? Està bé aquest discurs que fa NIN i Convergència en general, però també estaria bé que mesos després del 28, bueno, del 28N i de que sortís com a nou govern al Parlament de Catalunya, doncs ja es donessin, no sé, passos endavant, no? O sigui, ara hi ha aquella sensació una mica de confusió de retallada, que val, doncs, insisteixo, doncs, en alguns casos és necessària perquè no són moments bons, però home, doncs, donar solucions, una mica de llum verda coses, no? I no parlo de grans obres faraòniques ni coses d'aquestes perquè insisteixo que a vegades sovint són innecessàries, però sí de llum, no? Cap al ciutadà, no?
A mi em preocupa molt més la retallada sanitària. Em preocupa molt més perquè jo tinc amics que són metges i he anat parlant amb ells, el que he anat llegint. A l'Hospital Joan 23 de Barcelona, 250 persones al carrer. A més a més, això s'incrementa el paro. Però doncs, jo ara em vaig trobar l'altre dia amb una visita mèdica meva personal, que m'haig d'operar de catarates, i em van dir que no hi havia llista d'espera, estava tancada. Vaig fent queixa, me l'han contestat i m'han dit que, bueno, que quan tornin a estar obertes, aproximadament dintre de 3 anys, doncs llavors ja m'ho diran.
Home, és que
llavors, clar, la medicina, la salut pública és el número 1 dels ciutadans, ha d'estar passat al davant de tot. I això és el que no pot ser, és el que deien abans. Barcelona s'han gastat cents de milions d'euros en infraestructures que el país hagués tirat endavant si aquestes infraestructures s'haguessin retrasat un parell d'anys. I en canvi, el repartiment econòmic cap a les comarques, la redistribució del territori, pues no s'ha dut a terme. I ara, clar, menys ingressos, menys coses que s'han fet a les comarques, ara les restriccions seran per tothom igual. I llavors, clar, les comarques ho notarem més que les ciutats, això.
Estem parlant de retallades. L'altre dia vaig saber una notícia, independentment del món sanitari, del món de l'ensenyament, però que afecta el món de la comunicació. El grup Godó ha cobrat 7 milions d'euros del govern per tirar endavant l'edició en català de La Vanguardia. 7 milions d'euros, que aniran cobrant dintre d'un termini doncs, bastant ample, no? Però ja tenen acordat 7 milions d'euros. I per l'altre, 7 milions d'euros, ho podem multiplicar per les quantitats de les pessetes i veurem el que és, no? Clar que estem parlant del grup Godó i clar que estem parlant de La Vanguardia, no? I aquí hauríem de mirar afinitats polítiques. Però, home, és que tu repenses quan, per exemple, mires la nòmina i mires la quantitat de la Seguretat Social que pagues cada mes i dius, escolta'm, clar, si jo pago això, no? aquest import i he d'anar a un hospital i m'han de fer un servei i no rebo aquests serveis que ara, per exemple, tu estaves apuntant, doncs perquè he de pagar això. I clar, i el futur passa per les mútues, per fer-te una mútua. Digues.
Tenim una trucada, després hi tornarem, intentarem a veure si ens sortim de rebre aquesta trucada. Bon dia, amb qui parlem?
Bon dia, tingueu tots.
Digui'm, Gaspar.
Escolta, aquesta última paraula que he sentit ara de les mútues. Jo em penso que el que hauríem de fer tots, tindre coneixement i no deixar caure la Seguretat Social. de mutues, a mi m'hi va salvar la dona, a la Monegal, fa 55 anys. Però la Seguretat Social ajuda a tothom. No deixem córrer la Seguretat Social. Si hem de pagar alguna cosa a la Seguretat, paguem, perquè no donem valor fins que no l'hem necessitat i que no se mos escapi de les mans. Això és una cosa. Ara, això que parleu de, del pròxim relleu del senyor Zapatero, bon viatge tingui, perquè no tingui la categoria que havia de tindre als moments claus. Eh? Jo em recordo l'any 36, el 16 de febrer, que hi van haver les últimes eleccions i va guanyar a Sanya. I doncs ara necessitem tots, que m'ho surti alguna persona amb personalitat que sàpigui portar les riendes. I hauríem de saber fer un conjunt d'un nou partit que no sigui ni PP ni PSOE. Entremig hi hauria d'haver un partit prou fort per aixecar tota la nació, per salvar-nos tots, no de tornar un 36. Jo me'n recordo, vosaltres sou tots una collada de crios, jo me'n recordo que era viu, i em recorda la primera columna de cotxes que anaven cap al front a matar fascistes, en aquestes paraules, perdoneu-me tots, anaven 39 cotxes, i no portaven cap bandera republicana. I tots els cotxets portaven 3 o 4 banderes. I així no anem en cap puesto. Necessitem una miqueta de disciplina, cultura i coneixement, i a veure si entre tots acabem una vida més digna. Salut, dinero i amor.
Adéu-siau. Gràcies, Gaspar, per la seva aportació. Em quedo amb la frase que ara es necessita algú amb personalitat que sàpigui portar les riendes. Trobo que ja existeix aquest algú, o dit d'una altra manera, en el supòsit del PSOE, que ara s'obrirà aquest debat, abans ja hem començat a muntar, Rubalcaba, és aquesta personalitat, Chacón, que també s'ha postulat com a possible candidata, té aquesta personalitat, i anant a l'altra banda de l'espectre polític, Rajoy té aquesta personalitat.
Home, no ho sé, perquè Rajoy, per exemple, doncs no està al govern, no? I seria aventurar... A mi personalment no m'agradaria que Rajoy estigués conduint el país, bueno, el país, no? Però vull dir que no ho sé, no? Home, el Rubalcaba se'l veu, sí, no? Una persona estemplada, té un gran discurs, sap parlar... La majoria de socialistes de nivell, no, tenen sempre doncs aquesta mena, saben parlar i saben posar-se doncs a l'escenari. No, una altra cosa la gestió, no? En aquest cas jo no sé si Rubalcaba doncs seria l'home adequat, no? Jo no sé, no tinc una bola màgica en aquest sentit com per determinar si d'allò, i la Chacón no ho sé, no. Jo suposo que davant d'aquest entramat hi ha una gent que no són aquests, no, que veiem, no, a les televisions, o veiem els diaris, o veiem que apareixen i són els que treballen, no? Aquests caps grisos que són els que treballen, no?
Sí, els assessors, no? Normalment.
Sí. Aquí, per exemple, a Catalunya tenim doncs, el Saragossa dintre del partit del PSC, que no és doncs no ha estat un Montilla, no ha estat un Iceta, però sí que és un home d'aquest de l'aparell que es diu, no? Que són el que dissenya les estratègies, no? Jo suposo que el PSOE doncs també té aquesta mena de gent que és el que elabora les estratègies a seguir, no?
Llegeixo la pàgina del País, l'expresident extremeny Rodríguez Ibarra diu que al juny potser s'enfrontaran policies contra soldats del partit. O sigui que ja es preveu que hi hagi doncs una, no sé dir, batalla interna, i si no batalla, sí, doncs que hi haguin friccions seran importants. Difícils.
Si no es fiquen d'acord abans, tindran les primàries complicades. En quant al referent econòmic que parlàvem, jo per mi el gran repte que els socialistes no han sabut arreglar mai o no han volgut, que això ho va pregonar ja molt a Felipe González quan ja ell era cap del govern, és no saber fer un estat federal, que és la panacea dels socialistes, això
de tot el socialisme?
Bueno, de tot no, però se va començar a parlar molt d'aquest tema, que això era la... jo crec que ha sigut una de les solucions a la crisi, però ja tenia que fer anys que estigués fet. Un estat federal, exactament igual com els Estats Units. Uh-huh. I això no ens ha pogut mai portar a terme. La federació dependent doncs, d'un govern central de Madrid, però les autonomies molt més autònomes i amb les idees molt més clares perquè els estats federals ells mateixos s'administren. I llavors potser no haguessin hagut tants problemes. Se paguen un tant per cent dels ingressos a l'estat central, l'estat central és el que desvia aquests diners a on d'ells consideren més oportú, amb estats més pobres o... Però jo crec que això és el gran fracàs que no hem pogut portar mai a terme.
Em permeto una excursió en aquest tema que comenta el Miquel. En aquests moments m'estic llegint el segon volum de l'autobiografia del president Pujol. Parla de competències, de les competències de presons, que és una de les que la Generalitat va demanar, tot i que eren, assenyala Pujol, que eren conscients que era una de les més complicades de gestionar. I en el llibre comenta que, parlant amb un altre president d'una comunitat autònoma, parlaven d'aquest fet i l'altre, o sigui, el president de la comunitat autònoma espanyola, comentava, diu que no volen, diu, nosaltres no volem la competència de presons, diu, però el que no ens agrada és que vosaltres sí que la tingueu. I jo diria que aquesta situació fa molt difícil aquest estat federal, perquè bàsicament les autonomies, jo diria que moltes ni volen i sobretot no bueno, poden i sobretot no volen determinades competències.
És que l'estat federal ara és molt difícil d'imposar, ara. Però si parlem de fa 20 anys, a l'època del Felipe González, doncs llavors ja n'haguéssim parlat. Ara, clar que hi ha molta gent, perquè clar, el que està acostumat a treballar menys i cobrar més, doncs aquest dia li va bé. Que és el que passa en aquest país ara actualment, amb les autonomies.
Jo vull seguir una mica amb el tema d'allò que parlàvem de les mútues, no? Uh-huh. Sembla ser que sigui doncs, el futur de, bueno, de d'aquí a Catalunya d'intentar doncs, obtenir una sanitat. Sembla ser, eh? Jo tampoc ara... Quan he dit allò de la bola màgica amb els socialistes també vull dir amb això, jo no vull pronosticar que les coses doncs vagin a pitjor, no? Jo no voldria, però vull dir que tot apunta, no? Perquè dic, clar, si aquestes baixes laborals sanitàries, menys infraestructura, menys llits, menys equipaments, doncs home, doncs la cosa doncs apunta a que hi haurà doncs més dificultats per obtenir una sanitat pública decent, no? I hi ha aquí doncs, bueno, aquest estat de benestar que molts s'omplen la boca, no? I escolta, doncs, estem a l'estat de benestar, no? Ara no parlo únicament del govern i tal, sinó de tothom, no? De tot color polític, no? Un estat de benestar que està trontollant i de que doncs, aquella situació de que fa uns anys doncs, molta classe mitjana doncs, havia obtingut, ara doncs, no s'aguanta per cap lloc.
Els que esteu a l'altra banda, els que ens esteu escoltant des de casa, ens agradaria que també participéssiu, perquè estem parlant del tema de les retallades a l'educació, a la sanitat, a aquest relleu que hi haurà al capdavant del Partit Socialista Obrer Espanyol. I també, sobretot, jo avui voldria fer una mica de força en el sentit de que els que esteu a casa també podeu opinar, perquè parlem molt de retallades en l'educació, en la sanitat, i referent a la sanitat, al llarg d'aquesta setmana se n'ha parlat molt i sempre sortien els grans hospitals que hi ha en el territori català. Però també hem de tenir en compte que aquestes retallades, per la informació que tinc, també arribaran a casa nostra, o sigui, l'Hospital Intercomarcal de Móra d'Ebre, també ja està previst que hi hagi alguns retalls pel que he pogut, per les informacions que tinc jo, en la qüestió de personal. Per això volem saber com esteu veient, com esteu vivint. Tenim dos telèfons, el 977-83-0044, 977-83-0044 i el 977-83-1135, 977-83-1135. També, si voleu, ens podeu enviar un correu a ordelvermut@radiofalset.fm, ordelvermut@radiofalset.fm. Senyors, tenim algunes qüestions més damunt de la taula. A mi, quan el Gaspar, que ens ha trucat abans, feia referència a algú amb personalitat, he pensat molt en què passa a casa nostra, pensant en el president de la Generalitat. Avui és portada al diari Público perquè ha votat que sí a la independència. Què trobeu? És normal? No... Després dels dubtes que va exposar fa alguns mesos, ara sembla que ha tirat cap al sí. És normal que hi hagi gent que s'estripi una mica, s'esgarrapi les vestidures per aquest fet?
Jo no crec que sigui una esgarrapada de vestidures. Aquí simplement s'hauria d'analitzar ben bé què implica això, no? O sigui, al cap i a la fi és molt senzill. I aquí Falset ho van viure i vam participar. Doncs, i és un grup de gent que decideix fer una consulta perquè la gent opini què és el que li agradaria, vale? I llavors aquí pues, la gent no ens llancem a votar en el que ens agradaria a nosaltres. Una altra cosa és que realment sigui possible, sigui factible i sigui el moment de fer-ho, però o sigui, al cap i a la fi pues, està bé perquè és un bon reforç i un bon camí doncs, cap a una voluntat més que una declaració de voler anar cap a un lloc, però ja, no li veig tanta transcendència jo.
I això per mi és un avís al govern. Un avís volent dir ja està bé, ja n'hi ha prou. Perquè vaig llegir les declaracions del expresident Pujol, i clar, quan aquest home diu jo mai he passat tants anys defensant la implicació de Catalunya amb Espanya, diu, i ara ja m'he quedat sense arguments, és que no tinc ni arguments, ja no puc convèncer ningú, diu, l'argument ara, l'únic que queda és l'independentisme. Clar, quan veus un home amb la seva trajectòria política que acaba dient aquestes coses, és que està dient simplement és que no hi ha cap més remei, perquè és que a més al damunt de pagar el beure ens foteu bufetades. I ell ja no el veu possible l'encaix amb Espanya. I mira que s'ha passat anys, i això ho diu, s'ha passat anys dient que sí, que la integració...
Criant-s'ho, sobretot.
Bueno, doncs ara diu que no té arguments per convèncer ningú. Per tant, l'única via que li queda al país, a Catalunya, és ser independent. I a conseqüència d'això suposo que el Mas pues, ha fet el mateix. I això, doncs, és un avís a navegants, i en aquest cas els navegants són el govern central.
Maria? Celebro que Convergència es defineixen coses i clar, i aquest era un dels punts de que estava portant principalment les veus alts, eh? Una altra cosa són per exemple les joventuts de Convergència i tal, que ja ho tenen més clar el tema de la independència i alguns polítics també de Convergència, però home, el Jordi Pujol ja es va pronunciar l'altre dia i en Mas doncs, també, no? I home, celebro que es vagin definint amb aquest sentit, no? Però jo ampliant amb el tema de la independència, ara escoltava, i també abans quan parlava del tema de l'estat federal, que deia en Miquel, jo crec que la independència ha de visitar el divan del psicòleg una mica, perquè no, parlo de, és que d'allò, no, fem un petit anàlisi si em permet el moderador d'aquí,
sí,
no?
Sí.
Perquè, a veure, jo crec que hi
no
va haver
estigui.
Una bona, no, home, no, hi va haver una bona oportunitat a partir de la manifestació del 10, o concentració del 10 de juliol a Barcelona, que va ser, doncs, home, doncs, allí una trobada conjunta de moltes sensibilitats, i amb una bandera única, que era, bueno, doncs, el tema de Catalunya i del país, no? Però, home, és que després has vist les divergències, les baralles, els protagonismes, ara les altes i baixes de solidaritat, del partit del carretero, d'Esquerra Republicana i tal. Clar, això, com s'interpreta això? Davant de, bueno, una visió única, si se'm permet dir, que a vegades doncs, seria convenient en certes coses tindre una visió única. No sóc del pensament únic, però sí que en certes coses sí, no? I en aquest cas, clar, la persona, el ciutadà, la ciutadana, hi veu això i diu, ostres, però clar, és que si entre ells es barallen de cara doncs, a Madrid i de cara doncs, a la dreta i tal, quins arguments podem tenir. I la realitat ara és aquesta. O sigui, veus gent de solidaritat que es barallen i se'n van i pleguen i d'això a la porta.
Cap de llista. O sigui, cap de llista.
La jugada de la porta que ha estat. No? I escolta'm, doncs no, si ara els objectius són rigorosos, són ètics, no? I tal, doncs, escolta'm, doncs has de, no ho sé, has d'actuar.
Sí, però la gent va un pas més enllà amb això, perquè la gent ja ho sap que es barallen. La gent diria, en aquest cas, bueno, si es fes un referèndum i pot que en se guanyés, llavors el poble elegiria els seus representants. Vull dir, tots aquests que s'estan barallant i discutint i tot això, veuríem si els votarien, Llavors creixerien partits nous, hi hauria canvis de caps de partit, vull dir, canviaria tot totalment.
Però això, la creació dels partits no és el que ha acabat passant?
Sí,
perquè
sí.
Perquè van passar
sí,
que... de que Esquerra fa uns anys era gairebé la única que hi havia algun partit més, però
sí, l'únic partit que hi havia, sí.
La única que defensava la independència, i en les darreres eleccions va haver reagrupament, Solidaritat per la Independència de Catalunya i Esquerra Republicana.
No, jo
van passar d'una a tres.
Jo crec que aquí es barregen coses també. Una cosa és pues, el funcionament dels partits, potser anem molt a l'afany de protagonisme d'una persona en concret i tot això, i al cap i a la fi jo la forma de veure-ho és com una casa, no? O sigui, mentre entren diners a casa, pues sembla que tot vagi bé, no? Però a la que falten diners, pues és quan comencen a sortir elements de crispació i tot això. Ara estem en un context de crisi, ara més que mai patim l'agravi fiscal de Catalunya perquè o sigui, pues perquè no dona per a tot el que havia donat fins ara, i potser ara ens n'adonem de que potser hem estat molt temps passar ells, val? O sigui, consentint que hi hagués aquest desequilibri fiscal en favor d'altres comunitats, doncs, que es podien permetre moltes més avantatges que en altres mateixos, no? Llavors, o sigui, jo penso que l'error ve de fa temps, o sigui, no hem estat capaços de si realment havíem de ser solidaris amb la resta d'Espanya, doncs, o sigui, de que aquest muntant de solidaritat pues, anés realment a pal·liar aquestes deficiències que tenien les altres comunitats, i no hem sabut custodiar això, o sigui, hem deixat que organitzés l'Estat, i l'Estat el que ha anat a fer pues, ha anat a mantenir peonades que no serveixen perquè doncs, una comunitat autònoma com Andalusia pugui aprofitar, no?, aquesta injecció de recursos que li venen d'una altra comunitat per a fer-se més competitiva. I ara pues, una mica, ja dic, en el context de crisi, pues, que ja a sobre ens exigeixen que i lliga tot una mica amb el que estàvem parlant, no?, de les retallades, que si hem retallat un 10%, pues ara hem de retallar un 20%, no? I dius i bueno, pues, al final te canses i potser dius ja n'hi ha prou, no? I una manera d'expressar aquest cansament doncs, també és votant que sigui a les consultes populars. No?
El caràcter del català me recorda, no sé si heu vist la pel·lícula La vida de Brian, que hi ha un grup de gent allà que ha de salvar a Jesucrist perquè no el pengen a la creu, i entre les... són semblants, amb cicles diferents, però pensen igualment. Però amb els problemes entre ells, finalment Jesucrist es mor a la creu. Sí. I aquí és que un dels problemes que tenim els catalans és això, no? La poca unió entre nosaltres, no? I a vegades
es veu... o excessiu personalisme.
Home, també, però a veure, el personalisme són casos ja no comptats, però sí que d'allò, no? Si ara et refereixes a la porta, home, la porta ja és un cas molt singular, no?
Pot sortir però... la porta, però també penso en Carretero i a dins d'Esquerra, Carles Rovira, al seu dia Àngel Colom. Sempre jo diria que s'han anat repetint, no? És gairebé, te diria, una constant.
Sí, bueno, en Lluís Companys ja ho va dir, diu, la gent d'Esquerres, l'únic lloc que estem junts és a la presó. Això ho va dir ell, quan estava a la presó.
Senyors, si els sembla, deixem aquesta qüestió política. Hi ha una qüestió de falset, que la setmana passada no vam tractar perquè l'hora del vermut es va convertir en una tertúlia monogràfica per l'encamisada, tocava, entenc, però hi va haver alguns temes que es van quedar al calaix i que són doncs, força interessants. Un d'aquests és la situació de l'escola de música de Falset. Ja fa un parell de setmanes vam parlar d'aquesta situació, i a mi un fet que em va sorprendre i que m'agradaria que comentéssim és que arran de la reunió de poble, i jo m'esperava que aquest tema sortís. Fins a cert punt no tenia clar si havia de sortir des de l'equip de govern de l'Ajuntament o algú del públic que posés damunt de la taula doncs, aquesta qüestió. Al final es va acabar la reunió de poble, que els parla la va seguir per la televisió, jo també els he de dir, i no es va parlar de l'escola de música. S'està negociant, pel que he pogut saber, però em vaig quedar una mica amb un regust de no entendre ben bé si l'escola de música és tan important o una bona part de la població de Falset així ho sent, com és que en aquesta reunió de poble en què es van tractar les qüestions del municipi no va sortir l'escola de música. Quina valoració em poden fer d'aquest fet?
Bé, el referent a, al fet de mesclar una reunió de poble, simplement la reunió de poble era per fer un balanç a l'acció de l'acció de la, del govern de l'Ajuntament durant, durant aquesta legislatura, no? una mena de passar comptes.
L'últim apartat, perdona aquest tall, Adolf, l'últim apartat era de qüestions obertes i aquesta està...
Bueno, però, o sigui, és el que anava a dir, o sigui, jo no sóc gens partidari de que les administracions posin la ditada amb temes doncs, d'iniciativa doncs, privada, perquè, o sigui, perquè a més la tendència és a desmanegar-ho, no? Llavors, o sigui, jo mentre hi hagi iniciativa privada que vulgui tirar endavant coses i el que sigui, doncs, és molt bo que vagi endavant. Altrament, està clar que quan aquesta iniciativa privada doncs, necessita que un recolzament o un ajut doncs, que trobi un bon coixí amb la fira de l'Ajuntament. Vale? Per això no és el millor moment ara per poder-los ajudar. Però jo ho veig, jo no sóc tan pessimista, jo veig, o sigui, una sèrie, analitzat el problema i vistes les alternatives, jo hi veig una sortida, no? Per primera, doncs, perquè no he vist que ningú manifestés la voluntat de que això se n'hagi d'anar a Norris, ni molt menys, o sigui, tots tenim, reconeixem la vàlua de l'escola de música i la funció social que està portant a terme. Sí que el context econòmic pues, no és el més bo doncs, ara per a ficar-hi recursos, però hi ha voluntats i no serà fàcil, o sigui, des de l'Ajuntament s'ha parlat, s'ha anat a veure la vicari, perquè el problema de fons, ho vam dir l'altra tertúlia, és la dificultat que té l'entitat per a poder accedir a subvencions oficials a que altres entitats les mateixes característiques hi accedeixin. I això és degut a les característiques del local. Val? O sigui, doncs, sembla ser que la Generalitat, doncs, si no hi ha una sèrie de requisits mínims que compleixi doncs, les instal·lacions, doncs, amb coherència doncs, no volen destinar-hi recursos. Doncs què hem de fer? Entre tots mirar de trobar una ubicació que reuneixi aquestes característiques. Per part de l'Ajuntament, no ho he fet jo, doncs, perquè és una àrea que no em toca, però sé que s'ha parlat amb la vicaria per mirar d'instal·lar, de ficar-ho doncs, a l'abadia. O una altra alternativa és que pugui estudiar als pisos de dalt de la biblioteca doncs, hi podria tenir cabuda, o als baixos de l'antiga residència. S'estan barallant diverses alternatives. I com que és una qüestió d'infraestructura, o sigui, perquè l'Ajuntament crec jo que no pot fer és abocar diners doncs, per al manteniment, o sigui, per les despeses ordinàries de funcionament, perquè no els té per poder-los comprometre, o sigui, això ja quedaria solucionat amb les ajudes oficials de la Generalitat, val? Que per això està, no és funció de l'Ajuntament, però sí, a més de la voluntat de buscar aquestes alternatives, jo vull recordar que estem en una situació falsa de llei de barris, val? Que en els propers anys, no a curtíssim termini, però en els propers anys pues, s'han de fer inversions, i inversions també en aquest sentit. Llavors, o sigui, és qüestió de entre tots trobar l'enginy suficient doncs, per a trobar-hi la cabuda amb això i solucionar el problema de la infraestructura. Ara, que l'Ajuntament vulgui controlar, fiscalitzar o l'entitat com a tal, doncs jo no ho trobo gens correcte.
Mm-hmm. Miquel, Maria?
Jo el problema greu el veig en financer la infraestructura nova, l'edifici nou.
Es parla, crec que gairebé sempre es parla d'agafar algun edifici que existeix, no és de fer de nou.
Bueno, però és igual, però s'haurà d'arreglar, s'haurà d'insonoritzar, s'haurà de... una sèrie de coses, ha de complir un requisit. Home, jo ho parlo per experiència pròpia, perquè nosaltres no hem aconseguit mai encara tindre una infraestructura nova en quant a l'associació Montsant per tindre la residència nova. No ho hem aconseguit. És que val molts diners, uh-huh. Encara que sigui arreglant una cosa, i això, clar, a qui ho pagarà, això? Uh-huh. Aquest és el primer entremant que trobo.
Sembla que tenim una altra tocada. Bon dia, en què parlem?
Bon dia, torno a ser jo.
Una altra vegada, Gaspar?
Sí, i com que el poble és un negat que no parla ningú, només critiquen el carrer, jo dono la cara. Escolteu, el papelló per què serveix? No el poden fer servir per música, també? Ja ho he dit, eh?
En el pavelló...
El pavelló, sí. Jo ara hi vaig a fer recuperació cada dematí. Uh-huh. I aquell local pot servir per moltes coses. I no en fem més de nous, eh? Perquè per viure s'ha de gastar, però no malgastar. A veure si de cop fem les coses ben fetes i no hi hagi tants senyors que vulguin ser alcaldes. A veure si trobem un alcalde que sigui alcalde. Eh? A veure si mos entenem en aquest poble. Uh-huh. I que donem la cara, que la gent parli, perquè si no parlem no mos entendrem. Uh-huh. I mos hem d'entendre de bones a bones. Perdoneu-me que cridi una mica, però no hi estic enfadat, eh? No vull matar ningú jo. Encara que hi ha un que em vol matar a mi.
No.
Adéu-siau.
Gràcies, Gaspar, per la seva
aportació. El que diu el Gaspar del pavelló és molt difícil, eh? Perquè no oblidem que l'escola de música té unes aules, uh-huh, on hi ha un professorat que un don classes de guitarra, l'altre don classes de flabiol, vull dir, llavors és molt, molt complicat. De tots modos és una idea, però no, en aquest cas no serveix.
Jo referent al que deies tu, Miquel, de l'infraestructura, com se pagarà, jo torno a dir, jo ara per ara, o sigui, veig molt més fàcil que l'Ajuntament pugui contribuir a adaptar una infraestructura que s'adapti a la normativa, que no pas que pugui contribuir a la despesa ordinària. I us ho dic, potser no ho he dit prou clar, però la llei de barris no es dona un ventall molt ampli de possibilitats, doncs, per a poder actuar en aquest sentit. O sigui, amb el que és fer inversió de cara a fer equipaments.
Jo és que veig molt difícil el que deia la persona que ha trucat, el Gaspar, no? Jo veig molt difícil, estava també comentant el Miquel, no?, de que l'ensenyament, per exemple, de música es pugui adequar, doncs, a un equipament com el d'allò, no?, com el pavelló, no? No tinc suficients detalls com per entrar, no ho sé, a parlar molt a fons amb aquest tema, però jo suposo que el que deia també el contratulià, que si hi ha una voluntat per part de tots d'arreglar el tema, doncs això ja és un gran avantatge, no? I mirar de fórmules, home, sí, les administracions, doncs, ajudar aquesta iniciativa que es mereix, perquè no sé, s'està fent molt bona feina i hi ha molts bons músics i d'això, no?, i es mereix, doncs, una ajuda, però també com a entitat privada, doncs, hauria de mirar, doncs, bueno, d'aconseguir més ingressos, fer alternatius, no?, i no pensar potser en tantes... Ja sé que és difícil això, i més en moments com ara, no?, però home, el que no es pot és potser a vegades descansar de dir, escolta'm, i trucar a portes d'administracions i reclamar i tal, perquè, doncs, bueno, si obtens el no, què fas? Agafar i plegar? I que, doncs no, has de mirar de... que, insisteixo, és molt difícil, no?, i s'hauria de pensar el què, no?, però dir, escolta, doncs, mirar de fer ingressos o generar ingressos de que, doncs, no siguin únicament els de les subvencions, no?
En l'assemblea de l'Escola de Música, ja estem parlant de fa 3 setmanes enrere, algunes de les opcions que es van comentar era la possibilitat d'agafar l'artesana i en la part de vestidors construir... un pis o dos i establir allí l'escola de música, que s'entenia que a més serviria per dinamitzar l'artesana.
Sí, aquesta és una possibilitat que me sembla que surt del propi ajuntament, val? Però però em sembla que finalment, o sigui, pel mateix motiu pel qual no es pot fer obres allà on hi ha l'escola de música, que perquè el pla urbanístic es va decidir que allò fos una verda, llavors, o sigui, no es poden obtenir licències per fer obres i això sí que surt de l'Ajuntament, però, o sigui, llavors, o sigui, el fet d'esdevenir-ho pla urbanístic, pues, ja et condiciona que urbanisme, pues, tingui la potestat de fiscalitzar-t'ho, no? Uh-huh. El mateix passava a l'artesana, crec, eh? O sigui, ja us ho dic, és un tema que no l'he portat jo, uh-huh, molt directament, però hi havia un problema de limitacions alçades del pla urbanístic. I ja us dic, o sigui, per exemple, quan dic de la possibilitat de la llei de barris, a lo millor si urbanísticament estés permès fer això al propi Teatre de l'Artesana, allí sí que no tindria cabuda, pues, el finançament de la llei de barris, perquè s'escapa de l'àmbit d'actuació. Llavors, o sigui, està clar que aquí el que es requereix és una gran aportació d'enginy per arribar a tots els factors dels que es disposen, pues, arribar a conjugar-los de forma que realment, pues, pugui sortir amb el mínim de despesa, pues, un bon equipament, no? Mm-hmm.
veurem què passa. Residència, l'antiga residència Sant Josep sí que entra dins de la llei de bars, no?
Sí, sí. Però també jo veig, o sigui, i això ja és valoració personal. Jo no sé si l'antiga residència, o sigui, a lo millor pot estar molt bé per anar-hi, o sigui, transitòriament, o sigui, perquè se surti del pas i com més aviat millor se pugui cobrir l'expedient i accedir a aquestes ajudes, però aquell edifici ja està condemnat un any o altre pues, a ser reestructurat, no? Perquè, o sigui, si a baix hi poses l'escola de música però a dalt no li dones cap funcionalitat, pues, no hi ha un manteniment i no, em sembla que és un edifici que massa bé tampoc no està, o sigui, per això ja es van donar manya doncs, a traslladar la residència i esclar, tenir unes instal·lacions amb totes les condicions, amb una planta baixa i una resta de pisos a dalt doncs, que no s'hi fa res, pues, clar, no et garanteix que allò pugui aguantar doncs, tot.
Aquest edifici que estem parlant ara, de l'antiga residència, no es lo van oferir nosaltres a l'associació Montsant per ficar una residència més gran. Uh-huh. I no es lo van oferir l'Ajuntament, l'antic Ajuntament, però quan van marxar els avis i van anar a la nova, ens van comunicar que els traspols no eren ni molt menys... S'havien de reformar tots, que per tant allò es quedava parat i que no ens ho podien cedir. Uh-huh. Fins aquí puc parlar, després ja no...
L'altre dia vaig llegir una notícia al Punt, s'hauria publicat sobre el tema de l'escola i apuntava de que les subvencions representaven el 10%, això és el que estava, el 10%, les subvencions representaven el 10% del pressupost, no? Aleshores, l'altre 90% que són inscripcions, matrícules...
Sí.
Sí. El que passa és que ha arribat a un punt que per cobrir aquest pressupost es necessita ampliar la partida de subvencions i per aquesta circumstància no es pot, pel tema que estàvem comentant, de que la Generalitat, una d'aquestes administracions, no vol, per no caure en contradicció amb els postulats que defensa, no vol ampliar aquesta aportació, que és el que faria que es poguessin mantindre aquest pressupost.
D'un pressupost de 75.000 euros, no? Em sembla que és.
Sí.
Bueno, no ho sé, veurem, no? Home, si hi ha voluntat, ho deia, no? Si hi ha voluntat doncs, per totes les parts de trobar solucions, doncs endavant, no? I que no malmeti doncs, la feina que estan fent aquesta gent.
Estem parlant de que s'han de posar d'acord l'associació, l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Moltes parts.
No, bueno, no, o sigui, jo no sé d'on aquesta subvenció deu probablement els hi arribi de la Diputació pel funcionament ordinari, no? O sigui, jo penso que aquí cadascú ho ha de complir amb una part, no? O sigui, i jo crec que l'Ajuntament té possibilitats i torno a referir-me a la llei de barris com a bandera de treball, no? O sigui, té possibilitats de mirar de assumir pues, lo que seria pues, l'adequació d'una instal·lació doncs, on sigui, val? I ja no crec que l'Ajuntament hagi d'entrar més, o sigui després l'entitat és la que ha de funcionar autònomament, no? O sigui, doncs, si té això i si li convé algo, doncs que vagi a l'Ajuntament també a veure l'Ajuntament, però és que sempre tenim tendència en els ajuntaments a creient-nos doncs, que és allí on raja tot i us ho diu quan ha vingut amb el tema que tractem abans de la visita del Quim Nin, o sigui, està clar que els ajuntaments fent ja rai tenen avui per assumir els serveis que tenen l'obligació d'assumir, no?
Sí, però de cara a una entitat, per exemple, d'un poble com aquí, no? L'Ajuntament és l'institució que tens més a prop, que coneixes, no? Ja entraríem a la condició de veïnatge i d'escolta, si has de trucar a les portes de la Generalitat i a la Diputació, ja no és que únicament vulguis els calés de l'Ajuntament, sinó que si has d'anar allà baix a Tarragona ho has d'anar a Barcelona, doncs home, si et fot
però
un cop de mal
l'Ajuntament,
doncs,
no crec, o sigui,
doncs perfecte, no?
No hi haurà cap problema, i és més, us dic, hi hagi qui hi hagi l'Ajuntament, jo sempre he vist que, és que en tota la història la voluntat hi ha sigut, o sigui, perquè és el que... Mentre no t'has de rascar la butxaca, pues, escolta, pues, és el més fàcil de fer, no? Pues, acompanyar l'entitat aquí, acompanyar l'entitat allà, doncs escolta, pues, per això està també, no?
Molt bé.
I hi ha una qüestió, senyors, que m'agradaria que no marxéssim sense analitzar-la. És també una notícia relativament recent, estem parlant de que ha sortit fa 24 minuts, i és que l'empresa encarregada de les centrals nuclears al Japó, TEPCO, ha trobat una esquerda, el reactor número 2, que filtra aigua radioactiva al mar. Portem ja tres setmanes aproximadament des del terratrèmol i el tsunami i la posterior alerta nuclear, i sembla que no s'acaba. M'agradaria que em fes una valoració de com ho estan veient aquest degoteig de notícies respecte a les plantes nuclears japoneses, que no sembla que no s'acabi.
Bueno, doncs deixa entreveure una situació molt, molt negra, no? A veure, clar, és que qui va ser aquell que va dir que això era un... Bueno, una situació greu, no? Una situació molt, 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 molt greu, un polític europeu, no? Em sembla que era el que està... El responsable de temes energètics...
El responsable d'energia de la Comissió Europea.
Sí, sí, no, ja va dir que això...
Un alemany,
doncs,
sí.
Sí, doncs,
no
però, no, sí, a veure, doncs, aquí s'ha generat novament, doncs, s'ha ampliat, no?, el tema del debat sobre aquest tipus d'energia, que pràcticament, doncs, veiem que davant de catàstrofes i de grans... d'això, no?, de temes naturals, doncs, escolta, doncs, són fràgils, no? Aleshores, clar, ara mirem Japó, que per cert cal celebrar una mica, jo em trec el barret per com la majoria de japonesos estan portant aquesta normalitat, o sigui, aquesta normalitat, o sigui, aquest, que saben gestionar aquest pànic, no? O sigui, perquè això passa aquí i Déu-n'hi-do.
Tothom diu el mateix, jo em quedo parat.
Però no
tothom,
estem
tothom accepta,
Jordi, no estem
que,
preparats.
Tothom accepta que hi ha, aquí perdríem els estreps. Ja, jo entenc que ja és quasi com una autojustificació de dir, no, si passa jo actuaré així. O sigui, que no s'estranyeu. No ho sé.
És que no estem preparats. Tampoc tenim el caràcter ni por, no? Som...
No, l'educació és molt diferent.
Som molt diferent, no?
No, jo quan has fet la pregunta potser m'ha vingut una mica de vena nipona, no? Perquè dius, bueno, em pregunta això i ja en l'esquerra ja dius, què has de fer també, no? Què has de dir? Ja a l'esquerra, doncs, per més que diguis aquí, pues, l'esquerra continua seguint, no? I vull dir, has d'acceptar que l'esquerra... Llavors podem obrir tot un debat de si nuclears sí, nuclears no, però bueno, però parlant de la situació catastròfica en concret, pues, escolta, hi és allà, i el que hem de fer és, pues, mirar de viure-la, doncs, amb el millor temple possible, no?
Jo l'altre dia vaig llegir un escrit d'un catedràtic amb energia nuclear, i va dir que això és impossible de parar. Al Japó, el que està passant al Japó. Que almenys hi ha dos reactors que han entrat en fissió, i per l'aigua és no res. L'aigua que li pugui tirar al damunt no és res. Per tant, això originarà filtracions, haurà grietes, arribarà l'aigua al mar. L'altre dia van arribar isòtops radioactius a Espanya. Això també es va publicar. L'energia nuclear és molt segura mentre no passa res, però penseu que l'energia nuclear el primer problema que té és ja els seus residus no saben on fotre'ls i són altament perillós i tenen una vida de 50.000 anys mínim. Per tant, això de que és segura, bueno, depèn de com tu vulguis mirar. I com que no els interessen mai les alternatives que tenim de la natura, l'aigua, el sol, el vent, no els interessen mai a les grans companyies, doncs encara anem amb petrols i nuclears.
Bueno, veurem com funciona com va aquestes notícies que ens arriben des del Japó. Estem arribant al final del nostre programa. Gràcies a l'Adolf, gràcies al Miquel i gràcies al Maria per haver-nos acompanyat. També al Gaspar per les seves aportacions, i emplaçar-los, doncs, a la setmana vinent, que tornarem a la una aproximadament del migdia amb aquesta hora del vermut aquí a la sintonia del 107.6 de la freqüència modulada. Només una cosa, queden 276 dies per l'encamisada 2012.
Molt bé.
Adéu, bona tarda.
Adéu.
Ràdio Falset.
Quan vulguis.